Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis. Salutacions a la gent que ens seguiu a Twitch, a un nou episodi de Mossega la poma. Avui amb en Marc, que ha tornat.
He tornat. Españoles!
S'han acabat els programes tranquils.
Tot i que s'ha acabat. Molt bé, nois.
Tinc algun amic que m'ho va dir,
Bueno, a veure...
Què et va dir? Que hi ha molta tranquil·litat?
Els programes es tranquil·litzen.
Sí, que torni al Marc, això no...
El nivell d'energia, Bueno, aquí a casa ens passa el mateix, que s'ha anat al gran de colònies 3 dies, i sembla a mi jo i el petit, i una calma, una tranquil·litat, una pausa, el meu fill gran ha heredat aquesta...
És que els oients que són nous no ho saben, però tu vas caure amb una marmita d'energia de petit.
Doncs el meu gran és igual, és l'hòstia,
Molt bé, doncs una abraçada als que ens seguiu per Twitch. Intentaré fer-vos cas avui, una miqueta més del poc cas habitual que us faig. I sí, ara ja ens diuen que estem a Twitch.
També.
Sí, vale, doncs a veure,
ja estem a Twitch.
De què anirem al programa d'avui? Doncs avui, jo ho havia escrit això en el guió, dic, tenim un país propens al postureig, però poc efectiu pel que fa a polítiques afavoridores d'un tractament de l'energia més sostenible. Quines polítiques cal seguir? Què cal fer, entretant, no tinguem un model més madur i consolidat? De tot plegat en parlarem a la tertúlia cunyada d'avui.
Intentarem no ser del tot cunyats, però no ho aconseguirem. Però intentarem no ser cunyats. M'he documentat i tot, serem cunyats documentats.
Doncs això, parlarem de renovables, quines renovables, intentaré parlar-vos un moment, perquè hi ha gent que m'ho heu dit, però no sé com encaixar-ho en el context de Mossega la poma, però bueno, faré una breu descripció de com està avui en dia el Software Defined Radio. Vale? Us llenço una proposta perquè els que us animeu, escriviu-me en el grup de Telegram en plan particular i podem fer una petita sessió. Vale? Ja explicarem més endavant com va a tot això. Més coses. Hi ha actualitats d'Apple que volem comentar perquè hi ha hagut una actualització de tots els sistemes operatius habidos i por haver de la casa de la manzana. Hi ha un petit truqui, propostes i...
En Benjamí té un iPad Air que li han regalat i està per Twitter queixant-se de totes les coses que totes les decisions de disseny de l'ecosistema Apple, i no sabia...
Les haig de mirar perquè no...
Exacte, però Apple no s'ha fet pel Benjamí. O el Benjamí no s'ha fet per Apple. Quins dels dos...
El problema és que ell tampoc... Ell espera que el sistema funcioni com el que ell està acostumat.
Això és típic de tothom,
Quan és típic de tothom.
Però també ens passa... Els d'Apple també ens passa quan anem a manipular altres sistemes,
Que ens agafa tot.
I a mi, jo quan he d'ajudar algú amb Android, dic...
El que no sap en Benjamí és que quan s'acostumi a la manera correcta de fer les coses, llavors no podrà estar sense.
It wanna happen. It wanna happen.
Una abraçada molt forta, Benjamí.
Això no passarà. Una abraçada, sí, perquè ell i les seves guerres... Pobret. Però no, que dic que no, i a veure, jo l'entenc, perquè això ens està passant a nosaltres, Marc, ara que estem manipulant altres sistemes operatius i altres coses. Jo veig coses que dic, mare meva, jo no puc entendre. En canvi, parlo amb gent que fa anys que els utilitza, aquests sistemes i aquestes històries, i clar, no... és inversemblant per ells que, per exemple, naveguin en un món Apple per utilitzar el que estan utilitzant, perquè els hi és molt més còmode, vale? Ja estan acostumats, és que és normal, és ben normal. Bueno, un altre tema. Després de la falca de contacte Magma, això s'ha vist a Navegants d'edició, i abans de parlar de la segona part posarem la falca de Bitrate, avís intern. Recordeu que teníem dues falques.
Ja les hem posat totes?
Bueno, només tenim dues. La primera... que va tenir moltes crítiques negatives. La segona, que ha tingut també crítiques negatives, no tantes.
Sí, és que saps què passa? Que la veu no s'acaba d'escoltar bé, vale. Nítid amb el
fons. Bueno, doncs això és una vista de navegants també pel Pau Puig.
Llavors, quines són? La primera és la meva i la segona és la d'en Pau?
La d'en Pau, sí. La segona tenia la música amb una miqueta més de ritme i el text era una miqueta més retallat, vale?
I no se sent bé.
Està en música una
miqueta alta. No acaba de ser nítid amb el background.
Ja me la passes i ja l'editaré jo perquè se senti, ja està.
Bueno, la té en origen en Pau, que crec que l'estava fent servir.
Però que consti que amb la meva música et poden treure les dents sense anestèsia. Vale? Que ja és el que va dir en Josep en el seu moment.
En el seu moment, que era per això, la música tranquil·la.
Haurien de patentar aquella cançó.
Avui estem aquí al Lucli Du de Mossega la Poma.
I hem posat la primera falca, Tomàs? Pregunta.
Sí, la primera d'entrada sí, ara, però no hem posat la falca de Byte.
La segona no la posarem mai, ja ho veig.
Bueno, doncs exacte, no. Hem de posar la segona falca, però abans d'això...
Has de dir comencem.
Sí, és a dir, comencem. No, el que us dava dir que avui estem aquí al Nucli Du de Mossega la Poma. El senyor Magma, el senyor Marc Alier i qui us parla, en Tomàs Manzanares. En Raül Arribas avui té coses estranyes i, bueno, i si pot es connectarà. I en Rai avui crec que no podrà estar. I això que teníem el tema famós de lo de les repercussions de les pujades dels tipus d'interès, em sembla que era, que va dir que tocava parlar, però avui no crec que pugui ser. De totes maneres, aquest programa té un guió i després fem el que es dona la gana. Vull dir que és el que hi ha.
Com ha de ser?
Doncs vinga, tot això... Exacte. Ah, jo també m'he canviat una mica la configuració del micro. No puc posar-lo d'una altra manera. Lamento que tapi massa, però és que no puc posar-ho d'una altra forma. O això, o m'ocupa mitja taula.
Aquest tipus de micro, com es diu, Tomàs?
Aquest és un Rode.
De condensador.
Ah, vale. Ah.
Sí, és un micro. És el que el Marc m'ha dit sempre que sona millor, perquè els que vam estar provant, els com es deien aquests? El que tu tens, Magma.
El Blue Yeti nano.
El Blue Yeti aquest a mi em feia borzi osito. No podia utilitzar-lo.
Una cosa, Tomàs, d'aquí mitja hora en punt, jo tindré que sortir un momentet a deixar el nano al col·le, llavors pots agafar i explicar les coses de les antenes, mentrestant.
Vale, perfecte. Doncs això, doncs, que no només és de les antenes, però bueno.
Bueno, les
doncs
antenes això.
I més coses.
I aparatos vale,
doncs,
varios.
Sí. I aparatos varios. Vale, doncs això, tot això i més configurarà aquest episodi 520. Ja portem aquí el número 520, m'agrada, eh? Sí, ara sí. Temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem. Vinga.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, ja, vale, i hem començat? Twitch,
hola, sí, els que esteu a Twitch flipareu mogollon, vale? Però ja està bé que flipeu una mica perquè aquests silencis estranys... hola, Gran Kabuto, una abraçada, col·legui. Doncs aquests espais en
Koji
blanc...
Koji Kabuto, pilot del Mazinger Z.
Doncs aquests espais en blanc són perquè nosaltres en la postproducció posarem les falques pel podcast, vale? Però bueno, és el que hi ha, vull dir, no surt d'una altra manera. Sí.
Bueno, va. Diu, farem live, no? Vam dir, o què?
Però és que live és una putada per tu, Magma, si fas la post, però ja t'ho dic ara, vale? Perquè vaig provar-ho i és un rotllo. Bueno, doncs això, Marc, renovables,
mira,
quines renovables?
Que, mira,
posem context.
Deixa'm posar un context i que no és el que estàs pensant. O sigui, a veure, abans, o sigui, una de les coses que ha fet el moviment ecologista, vale, és d'entrada vertebrar-se i articular-se. Vale? Abans tu agafaves els anys 60, els anys 70, els anys 80 i hi havia gent doncs, que estava en contra doncs, de la contaminació a un riu concret, hi havia gent que estava en contra doncs, de la pol·lució atmosfèrica, hi havia gent que estava contra doncs, això, doncs, l'explotació infantil, contra la contaminació atòmica, contra la deforestació de no sé on collons, els problemes de les balenes, l'acidificació del mar que causa que es fotin els mars de
sense oxigen. Sí.
Exacte. Totes aquestes coses eren com petites causes, com petites causes independents, ara se'ns ha anat en Tomàs, doncs hi havia com a petites causes independents i que tenien molt poca atracció. Tenien molt poca atracció tant en els medis i poca pressió política. Llavors hi ha un moment determinat en el que la idea, algú té la gran idea d'agafar i fer un branding de tot plegat i dir-ne doncs, un moviment ecologista que després després apareix doncs, la idea del moviment ecologista.
Quan
que
es va fundar Greenpeace?
Bueno, Greenpeace són una és una ONG i té
ha tingut molt, ha tingut per cert Greenpeace ha tingut moltes
crítiques també. 1971.
I ha tingut moltes etapes, eh?
No sempre han sigut, o sigui, quan jo era petit que veus aquells tios amb la Zodia que amb el Rainbow Warrior era una cosa i no sempre ha sigut el mateix. Però bueno, deixant davant d'això,
on va ser que va haver-hi una explosió o els van tirotejar amb un vaixell i es van enfonsar i va haver-hi morts, de gent de Greenpeace?
No, als anys 80 els Greenpeace eren penya xunga, hardcore.
No, i els governs atacaven Greenpeace de manera ballada, sí. També de forma xunga.
Però no són els mateixos, no? És com si ha tingut diverses encarnacions, com diuen Tomàs. Però bueno, deixant de banda, o sigui, el que hi ha un moment determinat en el que la idea és anem a crear el moviment ecologista i després el moviment sostenibilista, en el que s'agafa i es paquetitzen les coses. És a dir, s'agafen, doncs mira, escolta, els de les balenes, els dels ossos polars, els dels coralls, els dels rius, els de la pluja àcida, els de l'ozó, tots anem junts sota la mateixa marca o com una espècie de partit polític o com a moviment compartim una sèrie de valors, vale, doncs el medi ambient, etc, etc, i llavors anem a actuar de forma coordinada.
Això a nivell global estàs parlant?
Sí, passa a nivell global i a nivell local. Vale?
I a més van ser una... per donar-los crèdit, van ser difusors de la consciència ecològica general, vale? I han fet molta feina, ells i la gent que els hi ha fet cas, perquè si us recordeu els rius a Catalunya, per posar un exemple, com posaríem molts altres, estaven fets una merda, però una autèntica merda, la gent abocava qualsevol tipus de porqueria i això no era vigilat per les autoritats ni res, i ara ha canviat
força. Aquí hi ha molta cosa, però fixeu-vos que una cosa és quan estem parlant de dir, nosaltres anem a crear una marca global per a partir d'aquí poder fer actuacions locals específiques per resoldre problemes concrets. El problema que hi ha és que en algun moment, primera, es comencen a confondre els valors amb propostes de solucions, vale? I llavors, d'alguna manera, en algun moment algú diu aquesta és l'única possible solució i aquesta és la manera d'intentar resoldre el problema i per tant, i llavors no estar d'acord o discutir aquesta possible solució és ser anatema de tot el moviment i no dir tu no comparteixes els nostres valors, és com dir, com dos partits independentistes dient-se mútuament botiflers, vale? Perquè no estan d'acord, estan d'acord amb alguns valors.
És que, Marc, un tema, recordeu que en el moment del naixement i la força més rellevant de Greenpeace encara no existia, almenys de manera formal i formant govern o estant als parlaments, els partits verds que van venir després del moviment ecologista original.
Però llavors, en la nostra cultura, actualment, a la nostra societat, el que hi ha són aquestes paquetitzacions i es parla molt poc de les solucions, sinó que es parla molt, diguéssim, de les ideologies o de solucions utòpiques. O sigui, solucions utòpiques.
O del que no es vol. Vull dir, no volem això.
Fa dues setmanes jo tenia una estudiant estrangera en un curs de sostenibilitat on estava ella fent una presentació i criticava uns investigadors concrets que estaven investigats per una cosa perquè no estaven resolent tots els problemes del món. I no, estàs fent això però no estàs resolent aquests altres problemes. Al final li vaig dir, escolta, no. Dic, aquesta gent amb els seus recursos limitats, amb la seva existència limitada, amb la seva capacitat d'acció limitada, estan intentant resoldre un problema per fer que el món sigui una mica millor. Un sol aspecte del món, per un conjunt petit de població, intenten fer el món una mica millor. Això és suficient, no necessita resoldre-ho tot. Però de vegades s'intenta agafar i dir, no, hem de buscar la solució utòpica. Perquè el que volem és la bala de plata i no hi ha bales de plata. El que s'han de fer és resoldre molts problemes petits, sistèmics. I llavors aquí és on ve el problema, aquí on ve el problema que menciona la setmana passada en el... A veure, no tinc jo ara, cara, un cara m'ho tinc jo ara, això.
Era una notícia de VilaWeb, si no recordo malament.
És amb una notícia de... vale, llavors, hi ha un senyor... Perdona'm un segon, és que tinc que copiar l'adreça per poder tirar endarrere, perquè si no em perdré on estava jo abans. On ho tinc ara? Bueno, a veure,
bueno,
doncs, a veure, doncs, hi ha un senyor del Col·legi d'Enginyers Industrials, em sap que és en Josep Maria Montagut, que l'entrevisten a VilaWeb, vale? I una de les coses interessants, que em sembla que és en Daniel Julià qui ho va agafar i ho va subratllar i ho va enviar a Twitter, on diu, bàsicament, és que en aquest país, hem, sobretot a Catalunya, i és una cosa que hem fet malament a Catalunya, especialment a Catalunya, és que hem confós l'ecologisme amb els NIMBYs. Els NIMBYs és el not in my backyard. És a dir, el que tu vulguis, però no ho vull a darrere de casa meva. És a dir, per exemple, una de les solucions del canvi climàtic seria dir, passem tota energia nuclear. Vale? I algú podria dir, sí, està molt bé, energia nuclear, però no en el meu poble. Però no m'ho puc. Cosa que puc compartir molt, eh? Jo per això no estic d'acord amb l'energia nuclear, perquè no la voldria en el meu poble.
Clar, el problema, llavors, el problema
però, en
que
canvi, veiem... però en canvi dic, però llavors és dir, energia
posar,
eòlica.
Anem a, i... sí, bueno, anem a posar... Sí, molins de vent.
Molins de vent, fotovoltaica, plantes de generació de biomassa, plantes de generació d'hidrogen...
És veritat que tenen un impacte visual molt fort als molins de vent. Vale? No ens enganyem, això és veritat, tenen un impacte visual. Vale? Inclús poden haver-hi altres problemes associats en temes, diguéssim, de la natura, de les aus, etc. Però el tema és que com no podem aconseguir un salt en endavant i tenir la solució perfecta en un termini molt curt, estem bloquejats i no posem damunt de la taula cap solució viable. Vale? Se n'ha parlat molt de la producció, diguéssim, petita, l'autoabastiment, l'autoproducció, però, hòstia, veiem el territori, mirem com és Catalunya. Catalunya té, per exemple, la gran conurbació de Barcelona, Barcelona i la seva àrea metropolitana, que és impossible que s'abasteixi amb consum, autoconsum. No hi ha manera, són pisos, és que no hi ha forma. I igual amb el temps, sí que trobem unes polítiques que puguin arribar aquí i puguin ser molt més d'autogestió, que s'han de continuar fent, i hi ha molts llocs on són possibles, però no és una solució global de país. Això d'entrada. Una, aquesta setmana passada, t'ho deia Marc, jo vaig anar a Madrid, vaig haver d'anar a Madrid per uns temes d'una reunió de treball, ¿vale? I, bueno, com sempre, vaig anar amb l'AVE. Hòstia, en el moment que abandones Catalunya i entres a Aragó, és un altre país. Un altre país, Aragó...
Com quan surts per la
Aragó
Noguera,
té camps eòlics. Aragó té camps d'energia fotovoltaica. Enormes camps. I no passa pels Monegros, el tren. O sigui que els Monegros tenen moltes més coses. Vull dir que el territori està ocupat de solucions, que possiblement no siguin les solucions perfectes, però que de moment són solucions transitòries que ens ajuden. I jo crec que aquí a Catalunya estem bloquejats perquè no trobem la forma de trobar solucions transitòries.
No, cada vegada que hi ha una proposta.
Sí, no, i acabo amb dues coses més. Una, aquesta setmana, ho heu vist a les notícies, s'ha parlat força d'un projecte de cobrar, no sé si són 4 euros, als turismes que entrin a Barcelona o que estiguin a Barcelona, ¿vale? D'entre una i dues
persones. Això és populisme barat. Populisme barat i afany recaptatori disfressat de populisme barat i de patada als collons.
Sí,
ja podien també
coses.
Posar el de que surti.
Sí, perquè qui va a treballar a Barcelona no hi va a treballar per gust, i el transport públic que entra a Barcelona ja està col·lapsat.
Sí,
llavors, si estàs ficant que... això, és castigar, però com que castigues algú que... I llavors, el que va amb metro, el que va amb tren, diu, bueno, com que aquell segur que té molts diners i vindrà, en té més que jo, doncs castiguem-lo.
Sí.
Potser hi ha altres maneres de fer les coses.
Sí, exacte. Perquè deixa'm complementar aquesta notícia amb tres coses diferents que van en correlació. Primera, el transport públic a Catalunya és una autèntica merda. No ho haig de dir jo.
Perdona, és una puta merda.
Exacte, però no volia dir-ho així.
I
el pitjor del cas, sobretot si et mous a Madrid i tu veus la xarxa de transport públic, de Renfe, de metro, de Rodalies, tal, no té res a veure perquè amb Catalunya.
També la inversió, però la inversió no ha estat la mateixa, company.
D'acord. Sí, sí, estic...
L'has pagat a tu.
Per això mateix. Aleshores, què coi vols fer pagar la gent que va en vehicle privat si no tens una xarxa de transport públic adequada per poder-ho substituir? Que jo estaria d'acord amb treure el vehicle privat de les ciutats, eh? Això una. Dues. Acompanyant aquesta notícia, havien estat parlant de creació de aparcaments dissuasoris perquè la gent pogués arribar allà amb el cotxe particular i que des d'allà... Sí, van dir que crearien 500 aparcaments, 500 places, no sé si era per la zona de Sant Boi.
500 places d'aparcament?
Perdó, ara sí que vaig a dir putes.
El que necessiten 500... 500 aparcaments de 1.000 places.
Exacte.
Tot el bus vau podria ser un aparcament.
Ahí voy, aquí voy, o sigui, aquí vaig, vull dir que no té cap sentit. O sigui, si tu vols ser dissuasori en aquest aspecte, crea una xarxa de transport públic que funcioni com en els països normals i aleshores sí, crees aparcaments dissuasoris que estiguin connectats amb el transport públic. Perfecte. I tercera notícia, que també està publicada a VilaWeb. Mireu el que contaminen els creuers. Mireu el que
no,
contaminen els creuers.
No,
i a més, avui una altra
notícia
d'última hora...
Tu no pots venir amb el teu cotxe, que potser no te'l pots canviar, eh? Però...
És que són 400 i pico mil vegades més. És una barbaritat. Hi ha una altra notícia d'avui mateix d'un agent que estava seguint les balenes aquestes mediterrànies, que no són balenes, tenen un altre nom, i estaven seguint una balena amb un dron. Pues han pillat un creuer llançant merda al mar, ¿vale? Perquè estaven fent una investigació amb un dron, i han pillat el creuer, que ara l'empapararan, però normalment aquests creuers que tiren tota aquesta merda al mar, sí. no els pillen. Heu sentit alguna vegada una proposta del govern per acabar amb els creuers? Ni una, zero.
No...
Zero.
No.
I realment és una font de contaminació
aquí estem,
enorme.
Aquí estem entrant...
Sí, sí. No, però, ho deia per
aquí
posar
estem
tot,
el,
tot damunt de la taula.
No, o sigui, el problema que està és, sempre que hi ha alguna... El problema, a mi, a Twitter estava sentint avui gent dient, no, oh, i ara hora que fotessin això els 4 hores. Cada vegada que hi ha alguna cosa que diguéssim que té un punt d'aquesta populista de càstig, el que té un mínim privilegi perquè es pot pagar un cotxe de segona mà i té que agafar i vindre a Barcelona, castiguem-los en aquest... Hi ha aquests elements moralistes, em molesta molt.
No, i a més marca un altre tema. Les societats que avancen no ho fan a base de càstigs, sinó a base d'incentius.
Incentius! Sí, però aquí ens agraden els càstigs i ens agrada agafar i fer càstigs pintats de com se'n deia, senyalització de la virtut. Mira que virtuosos som que en els que contaminen una mica perquè no tenen cap altre remei, perquè no estem canviant el model productiu, perquè no estem agafant i implantant, perquè no estem intentant potenciar més el model de teletreball, perquè no estem fent puta merda per la conciliació familiar de la gent que treballa.
Ara has dit una dada superimportant, si us en recordeu, i això hem sigut molta gent personalment testimonis, de com realment s'havia reduït el trànsit, el tràfic cap a la ciutat de Barcelona en èpoques on el teletreball era quasi gairebé obligat. Això ha tornat a canviar completament. Ara la gent torna a portar els nens al col·le amb el cotxe perquè no ho pot fer d'una altra manera, després se'n va de camí a la feina amb el seu cotxe privat. Hòstia, el teletreball, què ha passat a la història? Només les quatre empreses tecnològiques fem teletreball, la resta què? Hòstia, si tu fomentes una política de teletreball de veritat, cap al 100%, en la mesura del possible, hòstia, si redueixes el trànsit. S'ha provat, ho hem vist tots.
Jo et recordo que l'any 98 jo tenia una empresa de teletreball i es podia fer i d'això. Ara hi ha moltes maneres de fer. Que no cal que sigui 100%, però si tu agafes una empresa que digui, escolta, mira, és que farem el 40% de la nostra, 2 dies a la setmana presencials, 3 dies no presencials
o
i concentres les reunions.
Nosaltres fem un dia a la setmana presencial voluntari, que està molt bé perquè jo tinc ganes de dinar
amb assumible.
Sí. I quedes amb la gent i fas les reunions i fas les coses presencials i la feina de fondo la fas d'allò perquè tu necessites també aquest deep work, aquesta feina, que no et molesti ningú i poder agafar i tirar endavant amb la teva feina. Tira d'això. Doncs, a veure, el problema és això, és que aquí barregem, intentem treballar a través del càstig i a través de la senyalització de la virtut, perquè som tan virtuosos que podem criticar tothom i podem agafar i imposar qualsevol cosa. I això és una cosa que m'emprenya rotundament, m'emprenya rotundament. El tema aquest dels NIMBYs, dels Not In My Backyard, no ho dic jo, sinó que ho diuen des del Col·legi d'Enginyers Industrials, i presenten el següent, que és un decàleg que es proposa, 10 propostes, vale, per avançar cap a la descarbonització. Tinguem en compte que ara aquest cap de setmana tindrem temperatures mai vistes al mes de maig a Catalunya i Espanya. Per tant, a dir, el tema és greu, el tema és greu, important i urgent. I per tant és important. Llavors, si em deixeu, us comento les 10 coses, vale?
Abans de llegir-les, mira, a veure si alguna d'aquestes respon, ho dic per donar-li veu també als oients. En Roger, que és en Roger Baldomà, ens diu, seria viable en comptes d'invertir en molins de vent posar totes les taulades plaques solars? No en responguis ara, a veure si alguna d'aquestes propostes ho diu. Diu també, però la xarxa de transport públic amb quins calés la creem? De moment, doncs, amb els 4 euros aquests, no? Proposa ell, o dona com a alternativa. I més, diu, 2 és massa, el que faig jo és 0 presencialitat i només quan l'equip creu que és necessari, que l'equip es vegi de manera presencial.
Me les planteges unes per unes i les contesto totes? Deixem la de la fotovoltaica, la d'allò, però mira, d'entrada, el tema del transport públic, només fomentant el teletreball resols el transport públic.
I el privat, els dos.
I el privat perquè, o sigui, el problema que hi ha és que l'ocupació de les carreteres no és lineal. O sigui, passen N vehicles per segon o N vehicles per minut, vale? I a partir d'un número determinat es col·lapsa i no en passa cap. I és quan tens l'embús muntat. Vale? I el que tu vols és que hi hagi eficiència. Evitar les hores punta, tindre algun tipus de política empresarial, algun tipus de política i incentius empresarials perquè no hi hagi hora punta, i maximitzar el teletreball que es pugui fer. I no tothom pot teletreballar. Hi ha gent que té que fer la seva feina presencialment perquè és que no es pot fer d'una altra manera.
Però tu saps que tothom segur que un 20 o un 30% de la nostra societat pot teletreballar com a mínim. Segur.
Si fas això, de cop i volta descarregues un 20% o un 30% de la xarxa viària i canvia totalment l'escenari. I però, sobretot, incentius a eliminar les hores públiques. Dic les hores punta. Les hores punta és el que fan que el transport públic a les 11 del dematí és perfectament fantàstic.
Mira.
Tu pots agafar el tren, el metro, el tramvia, l'autobús.
O a les 7 o quarts de 7. Jo demà tinc dia d'oficina. Jo vaig demà a Barcelona, i no visc a Barcelona. Què faig? Vaig a les 7, surto abans de les 7 del matí, abans de les 8 ja estic en el meu lloc de treball, dino i torno a l'hora de dinar. O sigui, torno després de dinar abans que estem sortint de l'escola.
I jo divendres surto a les 6 i quart de casa.
Clar,
estic a 3 quarts de 7, estic en el Lisa, on gravàvem el Mossega la Poma abans. Surto a un quart de 7, a 3 quarts de 7 estic allà, esmorzo amb tota la calma i tinc una hora i quart, que és la més productiva de la setmana.
Correcte.
Perquè no entra cap trucada, no entra cap mail, no hi ha segur cap call, superproductiu.
Anem cap a les 10 propostes aquestes, Marc.
Aquestes 10 coses. Llavors, després hi ha el tema de la fotovoltaica i la...
I la solar. No, i la...
I la solar. I l'eòlica. A veure, el sol no surt de nit. Sí que hi ha centrals solars tèrmiques que el que fan és escalfar, em sembla que és una sala o alguna cosa que no sé com collons funciona, que amb l'escalfor acumulada continuen generant energia durant la nit. Vale? El problema que està és que no ens podem limitar a una cosa. O sigui, la cosa està tan malament que hem de fotre tot el necessari.
Encara que no sigui la solució final,
però ara com ara s'han de ficar tantes coses com siguin possibles. I ara com ara, el principal problema que hi ha és, primer tot, durant molt de temps no hi ha hagut incentius perquè els particulars que tinguin la propietat de la seva teulada es posin les plaques. He sentit aquesta setmana que la propera assemblea de Som Energia es vol discutir el fet de que l'energia que hom injecta durant l'estiu se't compensi durant l'hivern.
Sí, ha hagut un comunicat de Som Energia aquesta setmana per això.
I si és així, això és un incentiu, per exemple, perquè gent com jo ens posem encara més plaques.
Clar.
Perquè llavors jo sé que a l'hivern li foti placa, encara que em plastifiqui la casa de plaques, no faré prou energia, perquè la producció
però si a l'estiu
molt,
que tens sobreproducció et compensa, sí, sí, perfecte. Això és una bona, això,
si a
això
a
és
més,
una mesura molt intel·ligent, per la gent que et
és
pot
molt,
tenir
és molt intel·ligent, però està, Som Energia sí. ara com ara té un problema d'abastiment perquè paga l'energia molt cara i necessita tindre el màxim d'energia pròpia dintre del sistema i per tant estan actuant de manera intel·ligent. Després s'han de buscar solucions intel·ligents per incentivar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis. En edificis. Després,
això està zero,
de
això
mirar...
està zero, o sigui, hi ha una política pels edificis nous, però pels edificis que ja estan construïts de fa temps, que són on realment hi hauria impacte, no hi ha res. No hi ha res.
I el problema és que financerament la forma de recuperar-ho és molt difícil. S'han de buscar solucions intel·ligents per fer això. Després, si us plau, és tan senzill, abans de preocupar-nos dels sostres de les comunitats de veïns o de posar, fer servir sòl agrari per fer això, tots els pàrquings a l'aire lliure de la zona de Barcelona, posi pèrgoles, te'n vas al sud de França, ho fan a Alemanya, dius, collons, posa pèrgoles,
aquí
es
hagut...
paguen soles.
Aquí hi ha hagut exemples reixits en alguns supermercats com a prova, Marc, i els hi ha funcionat força bé.
Sí, exacte, és que es paga. Després, tots els... el problema ja és les naus industrials, que normalment són naus de lloguer, hi ha gent que tenen naus i les lloguen a les empreses, molt poques empreses, un número petit d'empreses tenen les seves pròpies naus, però el normal és que la gent... Hi ha unes comunitats de propietaris, doncs que hi hagi algun tipus de legislació que permeti que els propietaris puguin posar plaques a més de llogar. És a dir, si jo sóc propietari d'una nau, vull dir, jo hi poso plaques,
però
i exploto
aeri
les per... plaques.
Exacte.
És a dir, jo puc, encara que tingui la meva nau llogada, pugui posar plaques als sostres i utilitzar-ho, perquè així estimularà que la gent que tingui les naus ho pugui fer. O si no, donar una normativa que el llogater pugui posar les plaques i emportar-se-les. Que no és tan complexa. És a dir, jo sóc llogater, com que estic llogant, puc posar plaques. I si me'n vaig un dia amb una altra nau, les pugui desmuntar i emportar-me-les. No
o negociar-les amb el propietari ha arribat al cas. Que
o,
això també
però,
ser...
però que d'alguna manera han d'haver-hi normatives que facilitin aquest tipus de coses. Al final és dir, que la gent digués, tens una inversió que en 5-6 anys l'has amortitzat. Hòstia, la gent una inversió que et dura 20 anys feta, com a mínim, i que s'amortitza en 6 anys, a bodes em convides, company. No falta diner per aquest tipus d'inversió.
Això són les propostes d'aquest grup que tu... Això són les propostes d'aquest grup que tu deies?
No, això són coses que te dic jo. Ara te dic les propostes que diuen, vale?
Perquè aquestes són intel·ligents. Aquestes són... A mi m'interessa... O sigui, les trobo bones.
Sí, però són una miqueta de... Però és el que dèiem abans, és buscar incentius, no castigar la gent. El problema que està... El problema que està és que la perspectiva ecològica, ecologista, està molt vinculada al tema també dels valors de la justícia social i la gent i en aquest paquet hi ha un punt de tírria i revenja respecte als que tenen i els que no. Llavors, jo no tinc cap mena tírria de la gent que té més que jo. Jo el que vull és elevar la qualitat de vida de tothom. I no necessito agafar el de dalt i baixar-lo. El que necessito és aixecar la gent. Però hi ha gent que prefereixen abaixar el de baix. I això és una... És una actitud de dir... No,
jo crec que la llarga és contraproduent, sí.
No, però dius... Hi ha gent, tu què prefereixes? Que li fotin una patada de... Li fotin 10.000 euros en aquest cap a baix o que pugin a tot el veïnat 50 euros o 500 euros cap amunt? I hi haurà qui diran que baixin en aquell. Perquè, si el que tu estàs bé, si tu ets més feliç quan en el que té li treuen que a tu t'adonguin una mica més, tens un problema de perspectiva. Tens un problema de perspectiva i no te puc arreglar. Però a mi m'interessa que tothom estigui una mica millor, aixecar el que puc, vale? Evidentment, repartir a través de la taxació està bé, però el càstig, no, incentivar, no desincentivar, incentivar coses. I no putejar. Bueno, us llegeixo el decàleg perquè és bastant d'allò. La primera és, el que sigui, vale? L'energia s'ha de basar en la garantia del subministrament, és a dir, n'ha d'haver-hi suficient perquè si no tenim un problema, i s'ha de mirar el preu i l'impacte ambiental de les solucions. Per tant, això s'ha de mirar. Després, hem de desacoplar el PIB de la demanda energètica. És a dir, si per incrementar el PIB un 10%, necessites incrementar l'energia consumida un 10%, és que tenim un problema com a model productiu. Vale? En aquest cas, per exemple, el sector turístic funciona així. Més gent, més energia. És pràcticament una relació lineal. Bueno, en canvi, el sector TIC no funciona així.
Perdona, més energia, sector... més consum d'aigua, més consum de... O sigui, compte, perquè és que el turisme... col·lateralment té molts problemes si és de masses.
Sí, i a més a més el problema està que l'impacte no és lineal.
No,
el problema és com el del trànsit, l'impacte no és lineal. Tu tens un poble, per exemple, de 1.000 habitants i tens 200 visitants, vale? I aquest poble segueix sent un lloc fantàstic i sostenible. Li fots 10.000 visitants, aquest poble ja és un infern. A part, sí, ja no és ni maco de visitar.
No.
Ja no és ni maco de visitar.
Ni bo per viure la gent del poble, perquè aquells dies que tenen aquests
visitants... Exacte, per això Barcelona es caga tothom amb els turistes, etc. El problema és la no linealitat de les coses. Val? I quan aquesta no linealitat no està ficada dins de les estructures de costos i dels incentius a dintre de la societat, tens un problema. Val? Després, diu que el que s'ha de fer és multiplicar per 20. O sigui, bàsicament, les renovables les hem de multiplicar per 20. En els propers 20 anys.
En general.
Sí, com sigui. Renovables. Hidràulica, geòlica, geològica, si tens algun lloc. Escolta, hi ha energia aquí, per onades, vent, fotovoltaica, el que vulguis. Hem d'arribar fins a 20, a 80 gigawatts hora. Vale? Després, el tema és que no tots els nostres processos són elèctrics. No tota l'energia que fem servir és elèctrica. Vale, encara hi ha molta cosa que depèn de gas, hi ha molta cosa que depèn de petroli, i no, o sigui, s'ha d'electrificar demanda, però això no és suficient. Vale? I hem de tindre alternatives. I, per tant, ells proposen com a cinquè punt que s'ha de fer servir hidrogen i biocombustibles com a pila del model energètic català. I es proposa que el 2050 es produeixi la meitat de l'hidrogen que necessitem, vale? I el 25% dels combustibles en forma de biocombustibles.
El biocombustible d'on ve? De la neteja dels boscos? Ve de la fusta?
Biomassa.
Ve d'aquí, biomassa, no? Bàsicament.
Okay. Biomassa, sí.
També hi havia perpurins, no? Si no recordo malament, per fabricar gas i cremar aquest gas. I hi havia diverses solucions alternatives, no només de fusta.
La biomassa sempre és...
Hòstia, m'entinc ara. Vale.
La biomassa és de la neteja és un derivat? És a dir, no es tallen, m'imagino, boscos, sí, per fer biomassa, no? Expressament.
A veure, el problema és que si es tallen boscos, la fusta, el que és la fusta principal, és aprofitable des del punt de vista de la fusta en si mateix, vale? De la resta, de les restes del treball de la fusta, perquè no s'han aprofitat pas tot, es poden fer palets, es poden fer...
Doncs ja podrien venir aquí al Moianès, perquè cada vegada que talen algú... No agafen res, de les branques.
No, aquí tampoc, aquí a prop a Galliners també...
No ho he vist mai,
Sí, aquí m'ha sorprès que les restes d'un d'esporgar, això es fa contra, sí. per diguéssim, reduir el combustible que hi ha en els boscos de cara a minimitzar l'impacte quan hi ha incendis, vale? I de fet això es treballa, es fa, cada cop es fa més, però moltes vegades veus que tot allò que treuen queda allà molt de temps. No sé si al final s'acaba recollint o no,
Puc assegurar que aquí no recull res, això.
Bueno, doncs, si us sembla, ho deixem aquí, aquesta primera part, era només... No tenim tampoc nosaltres cap resposta ni cap solució perfecta, no? Era posar en evidència un cert model que inclou contradiccions, vale? Perquè, hòstia, no podem dir que no a tota proposta. Vull dir, ja sé que algunes propostes no són bones 100%, no són agradables, però igual són propostes que durant un temps les hem de mantenir per poder donar-nos marge per saltar el model a un model... A més, jo crec que això serà sempre anar canviant i anar variant, vale? I si continuem...
No, i això que deia el Marc d'intentar arreglar problemes petits, inclús tu mateix, no?, amb els teus hàbits, superimportant.
Això sí, totalment segur.
Intenta fer el món una mica millor amb els teus hàbits.
Sí, i alhora s'han de donar solucions de país, globals, vale? I que crec jo que té més sentit que siguin a base d'incentius que a base de càstigs. Els polígons industrials o les zones no sé, aquí, per on jo estic, hi ha hagut camps que són propietat de constructores per fer pisos, vale? Que han estat dècades abandonats perquè no tenen, no hi ha prou demanda de construcció perquè es construeixi res. Mm. Hòstia, si has tingut camps abandonats amb arbajos, perquè no és que siguin boscos, que són arbajos, vale? Hòstia, Pedrín, fota't un parc eòlic, tio. Si amb 10 anys, 15 anys, el tens amortitzat, i això ha estat abandonat tot aquest temps. Hi ha camps que no, hi ha camps que s'utilitzen. Jo estic molt a prop del Parc Agrari del Vallès, aquí hi ha vinyes, aquí hi ha camps de cereals, vull dir que allò està molt bé que sigui aprofitable i que tingui un ús agrícola, però hi ha altres que són que estan abandonats. Bueno, dit això, si us sembla, anem cap a la part de contacte i la falca de Byte Rate, que em fa molta il·lusió. Vinga.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, no, avui no tinc cap comentari, no hi ha gent, no hi ha mecenes nous a la xeta, res de res. Oh, però res, només fer una petita constatació i un ànim a la gent que ens escolteu. Cada cop estem menys a Twitter, com diguéssim, o sigui, lo lògic seria...
En general, Mossega la Poma, estàs dient? O...
Jo parlo de Mossega la Poma. Sí, fa anys enrere a Twitter publicàvem més, eren més interactius, d'acord? I no ho som, quan normalment els mitjans tenen més presència, però nosaltres ens hem retirat. Tal com pinta les coses a Twitter, moltes ganes de tenir presència no és així. Hi ha un lloc de Mossega la Poma, es publiquen les entrades de manera automàtica, un d'aquests vots que no vol l'Elon Musk, però no fem res més, no interactuem amb l'audiència. On interactuem amb l'audiència? Doncs interactuem amb l'audiència a Telegram. Hi ha un canal obert on la gent pot participar, hi ha més de 500 persones i no tothom parla contínuament, però bueno, hi ha molts missatges, molts temes,
no
molta interacció.
Bots. No tenim bots.
Bueno, hi ha un bot que vas fer tu, que porta les propostes, les treu d'allà i les posa en un altre lloc perquè ens sigui més fàcil gestionar-les. Sí. Vale? Però bueno, això, dic això i ho reforço animant-vos a tots que escolteu ara Mossega la Poma a que us feu del grup de Telegram. Vale? Perquè es viu, allà podeu fer propostes, allà podeu fer preguntes, no depèn de la resposta ni del Magma, ni meva, ni del Marc, sinó que allà responen els altres 500. O els que d'aquests 500 tinguin coneixement d'allò que esteu preguntant, i és molt més fàcil interactuar. Vale? Vale, dit això, anem cap al nostre patrocinador nou, ByteRide, i avui repetirem la falca de la setmana passada.
ByteRide simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRide redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRide patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteride.dental.
Val, doncs seguim. Tenim notícies d'Apple, que hi ha hagut moltes actualitzacions. Ara entrem, però... justament en el canal de Telegram hi ha diversos oients que m'han suggerit parlar de la ràdio, vale? Del tema de la difusió i tot això. No és el moment ara, no faré aquí un... perquè primer no he preparat res, i no sé com ho voleu que ho enfoqui. Per això dic que és una llenço la proposta, la trasllado, diguéssim, a l'audiència, perquè em feu arribar preguntes. Ho podeu fer a radio@mossegalapoma.cat, per exemple, vale? I ja m'arribaran, o bé a través del canal de Telegram, vale? I dieu-me què voleu saber, què voleu conèixer, vale?
No sabeu el que té muntat el Tomàs aquí amb una canya de pescar i 50.000 històries més?
De fet, no és una canya de pescar, és un pal
és un pal expressament per radioaficionats.
Sí, és un plegable, és un... com li diuen?
Un mástil
plegable de fibra de vidre, sí. Que és especial per ràdio, vale? N'hi han de 5, de 6, de 10... Sí, perquè la punta és molt flexible, vale? Vull dir que pot, el vent la pot doblegar o pot estar en condicions... Normalment són per condicions externes o per camp o quan estàs fent proves i ja és així, vale? I... si algú està interessat, que miri pols de la casa Spider Beam, vale? Spider com d'aranya. I són com canyes de pescar plegables de fibra de vidre que permeten que al punt més elevat passi un cable o posis un punt de l'antena, vale? I això et fa que en llocs on no tinguis molt espai, un jardí petit o una terrassa, doncs puguis muntar antenes de fil, com la que jo tinc, en forma de V-baixa invertida, vale? De tal manera que tu alimentes l'antena o bé pel mig o bé per un extrem, però no la tens tota horitzontal, que no tindries prou espai en el jardí o a la terrassa.
V-baixa invertida perquè... és una... no?
Sí, però es diu Inverted B en el llenguatge de radiodifusió, eh? En concret jo tinc el que es diu una antena, una N-Fed Halfway, és una antena de mitja ona alimentada per l'extrem, vale? Bueno, les bandes de radioaficionats són moltes, però diguéssim que la part de HF, de High Frequency, té les estàndards, les més comunes, són 80 metres, 40 metres, 20 metres... 15 metres, 10 metres, vale? Aleshores, aquesta antena és una antena per 40 metres, és a dir, que la seva allargada total, com és mitja ona, són 20 metres, vale? Clar, has de tenir una terrassa o un pati de 20 metres perquè l'antena t'arribi d'extrem a extrem, vale? I no tots tenim 20 metres horitzontals de terrassa per poder estirar una antena, per això el pal del mig fa que la posis en V-baixa invertida. D'acord? Aleshores, la gràcia del N-Fed Halfway, o sigui, d'aquest tipus d'antenes, d'aquest tipus de cables...
Però què sacrifiques per posar-la d'aquesta manera?
Sí, sacrifiques el rendiment, vale? La guanyança de l'antena, vale? Una mica. Si la, bueno, aquí hi ha moltes històries que ara no vull entrar. Lo bo és que amb una antena de fil... Clar, tu vols, si vols ser radioaficionat, el que vols és parlar en quantes més freqüències millor. I les antenes, teòricament, estan preparades per parlar... Un fil està preparat per parlar amb una freqüència, el que doni de llarg mitja ona. Yeah. Vale? Però quina gràcia té que els que van parir les freqüències dels radioaficionats ho van fer pensant en els seus harmònics. D'acord? I una antena de mitja ona de 40, que són 20 metres, ressona, o sigui, és ressonant, funciona a 20 metres, a 15 metres i a 10 metres, sobretot 40-20-10, perquè són múltiples de la freqüència que... I per tant l'antena funciona. Hi ha antenes de 5-8 d'ona, d'una ona sencera, perquè un cable de 20 metres és una ona sencera per la freqüència de 20 metres, de 14 MHz. Vale? Vull dir que amb un cable tens cobreixes moltes freqüències, vale?
I un canvi, però aquestes freqüències poc. Harmòniques tenen el mateix rendiment?
Sí, més o menys. No ben bé així, perquè l'antena, segons la freqüència...
Soroll,
no? Sí. No, segons... No, no soroll. Segons la freqüència, hi ha un equilibri, hi ha un càlcul que varia entre la freqüència, la polaritat de l'antena, si és horitzontal o vertical, i la seva alçada, vale? En relació al pla de terra, vale? Combinant aquests tres elements, pues clar, no pots tenir una antena multibanda de totes les bandes perfecta i funcionant i ressonant a tot arreu. Això és impossible, vale? En teoria hauries de tenir una antena aixecada molts metres del terra i això amb molts diners, amb les torretes i tal. Però bueno, d'aquesta manera, que és un sistema de compromís, doncs funciona i és una antena molt barata perquè és un cable, no deixa de ser un cable, bueno, amb un vàlum a l'extrem, però és un cable de fil, com si fos perquè no és el mateix, però imagineu-vos que és un cable de com d'altaveu, vale? Que no deixa de ser una mica això. Hòstia, això val 4 duros.
I amb aquesta antena... És similar a que fan antena de ràdio els auriculars dels telèfons, no?
Correcte. Doncs amb aquesta antena jo he parlat amb tot el món. amb expedicions a l'Antàrtida, amb barcos que estan atravessant l'Atlàntic pel nord, amb Japó, amb Argentina,
però una cosa, amb Brasil... Veure, però parlar amb un barco d'aquests, hi ha d'haver un friqui radioaficionat dins, no? M'imagino. O...
Clar, l'operador de ràdio del vaixell... L'operador de ràdio del vaixell té...
Sí,
l'operador de ràdio del vaixell, igual que quan tu fas un curs de pilot d'avió, ¿vale? Tu passes un examen per transmissió i recepció de ràdio. Una part de l'examen de pilot o de pilot aeri és la manipulació dels aparells de ràdio. ¿Vale? Però a part, ja que me pongo, no? Doncs aquesta gent, a part de tenir el seu títol, diguéssim, de marina mercant de ràdio o de pilot per manipular ràdio, també es treuen les llicències de radioaficionat i col·loquen una emissora de radioaficionat en el vaixell. Això és molt típic.
Vale.
A banda de les que tinguin, diguéssim, de freqüències marítimes. Vale? Per això pots parlar amb expedicions que van per tot arreu.
Però entenc... Vale, doncs, ja torno a estar aquí.
Hola Marc, estava ja a la part de la ràdio de les antenes.
Però una cosa que jo no acabo d'entendre, això de la ràdio afició. A mi a lo millor, com que m'agrada tant parlar amb desconegut, m'aniria bé. Quan tu trobes un tio d'aquests, què fas? O sigui, hola, adéu, funciona, ja està?
Hi ha protocol.
O t'expliques la vida? O sigui, què es parla amb aquesta gent?
A veure, bàsicament el motiu pel qual els radioaficionats parlen uns amb els altres, en essència, és un motiu tècnic. La gent és tècnica, prova antenes, prova emissores, prova polaritzacions, prova aparells, prova amplificadors... O sigui, diguéssim que hi ha una raó tècnica de base, ¿vale? Perquè tot és gent tècnica que li agrada aquest rotllo. A mi m'agrada, per exemple, molt el tema de les antenes i parlem d'això. Escolta'm, amb quina antena em reps, com està polaritzada, on la tens, hòstia, doncs jo la tinc aquí... Diguéssim, això diguéssim, és la base comú. Però el llenguatge de la ràdio és un llenguatge protocolitzat, com diu el Marc. Per això es pot fer ràdio digital i resumir amb 5 frases un contacte. Hola, sóc Tomàs i estic a Sabadell. Ah, mira, doncs jo sóc en Michael i estic a Sydney. Vale, doncs mira, la teva senyal arriba aquí amb un àudio de qualitat 5 i una senyal de 9 decibels. Ah, perfecte, doncs jo t'escolto amb una senyal de qualitat 4 d'àudio i una senyal de 7. Molt bé, doncs moltes gràcies. Una abraçada ben forta. Adéu-siau, una abraçada.
Vale. Okay.
I això és un diàleg bàsic que es paquetitza i això és la ràdio.
A partir d'aquí poden sortir altres converses i altres coses, no?
Ara, dit això, perquè per això, ham radio is the hobby of the 1000 hobbies. És com es diu habitualment en temes de radioaficionats, vale? Per què? Perquè hi ha gent que fa satèl·lits, hi ha gent que la utilitza per... Bueno, perquè són gent jubilada i tenen el grup d'amics i utilitzen la ràdio per parlar entre ells. Escolta, Mario, què has fet aquest matí? Puta. Hòstia, tinc que anar al metge perquè la dona m'ha dit que com no posi les ulleres aquestes, no sé què, les marrons, em queden
bé. El bo d'això és que no et poden enviar xorrades per WhatsApp, el tema de la ràdio. Vull dir que té les seves avantatges, també.
Addicionalment a això, hi ha satèl·lits. Si la gent llença satèl·lits, hi ha comunicació per satèl·lits, hi ha comunicació... Hòstia, de
nosaltres quan ens jubilem serem un nivell de cunyadisme tan...
Total.
Tenim menys.
I hi han concursos, vale? Hi han concursos per la gent que comunica en més llocs, en més temps, en diferents freqüències. Vull dir que per això dic que la ràdio no és una comunicació hola, què tal, no sé què decir-te. Vull dir que a darrere hi ha 100 hobbies, 100 hobbies. Bueno, abans la ràdio era veu, veu o Charlie Whiskey, el Morse, famós, que encara conviu i funciona molt bé, perquè clar, si tu la veu humana en ràdio es transmet amb 3.000 kilohertzos, vale? Amb 3.000 hertzos. Tens una banda de 3.000 que és la nostra veu normal processada, vale? Què vol dir? Vol dir que l'energia que és capaç d'emetre la ràdio s'ha de repartir en aquests 3.000 hertzos, que és el nostre entre 0 i 3.000 o entre 200 i 3.200, vale? En canvi, un pitu, el pitu del Charlie Whiskey, el pitu del Morse, concentra tota l'energia capaç d'emetre la ràdio amb un ample de banda superestret, perquè només necessites escoltar un pitu. Piip, vale? Què fa? Això fa que amb potències ridícules, quan dic ridícules estic parlant de 4 watts, 5 watts, 2 watts, 10 miliwatts, puguis fer contactes amb tot el món. Bestial, que has d'aprendre Morse. Vale?
Recordeu que teniu un shortcut per perquè l'iPhone faci de morse, però en aquest cas amb la llanterna.
Hi ha cursos de morse per iPhone superbons.
Però segur que n'hi ha un altre per...
Que jo els tinc en el to-do, perquè ara la propera cosa que vull aprendre és morse, perquè realment és fascinant. És que jo veig la gent fent contacte. També pots enllaçar aquest morse amb un aparell que et codifiqui i et decodifiqui i ho fas tot, diguéssim, per ordinador. Però no, no, la gràcia és posar l'orella, decodificar tu...
Clar, clar. Home, amb l'apocalipsis zombie el que has de fer és saber-ho fer tu, clar.
Clar, clar. Vale, i... per acabar, tot això conviu amb les noves modalitats de ràdio, i una és la ràdio digital. Aquests missatges que us deia, que són doncs, aquests 5 missatges, permeten que també, concentrat amb un ample de banda de 3.000 hertzos, que hi hagin desenes o centenars d'estacions comunicant-se amb transmissió digital, on diguéssim que hi ha un pacte entre 15 segons per transmetre, 15 per rebre, i en un minut tu fas un contacte. Fas 4 o 5 missatges en un minut i quart i ja tens un contacte.
Escolta, fet, Tomàs, tal qual. Podeu i envieu poesia des de
també,
la ràdio?
També,
és que jo tinc una poesia
i es fan xarxes, es creen xarxes que
jo
no
que
depenen d'internet.
He piulat una poesia una poesia, és en castellà i, però la us la llegiré encara que sí, és en castellà, però jo crec que és important que ho tinguem clar, eh? Si em permeteu un segon, eh?
Digues.
Con el calor que viene hay que depilarse hasta el pene, porque digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. Això
és bona.
Volia fer saber.
És bona. Jo crec que és bona i amb la que ens vindran aquestes dues properes setmanes és bona i necessària, Marc.
Jo crec que és necessària.
Bueno, tanquem el tema de la ràdio, no volia fer avui cap dissertació, només us volia
digue'm lo que diguen.
Us volia fer picar el cuquet, i si teniu propostes o voleu saber més o voleu saber alguna cosa i depilar el cuquet, com es depila? Compte que segons quina màquina facis servir, fots uns talls que flipes molt,
eh? Jo
m'he tallat
mal,
eh? Sí, jo també. Aquí no s'ha tallat els ous. Bueno, en tot cas, si voleu parlar de Software Defined Radio, de poder parlar de radioaficionats, propostes a radio@mossegalapoma.cat o al canal de Mossega la Poma de Telegram.
Escolta, depiladores de collons en el grup de Telegram amb afiliats,
no una,
en 3,
no
2, 1...
Perdoneu, a veure, per favor, això és molt important pels tios i és molt, molt necessari.
Tu vale? Tens la millor, Tomàs, ho sé.
No, però la meva no és de collons, la meva és una de barba, eh? Vull dir, aquesta no la pots
per
passar
tot,
per
no?
La tita perquè tens un susto, eh? Jo t'ho dic ara, ni per les aixelles tampoc, eh?
No, a més les bactèries que tenim a la cara no són les mateixes que tens en el cos. No has de passar una màquina
servir,
posat a l'altra.
Jo, l'únic mètode cutre que em funciona és la maquineta d'afaitada de tota la vida amb la pel·lícula aquella, la Gillette 3 no sé què, vale?
La Gillette
de tota la vida. Però això és molt cutre. Vull dir, si algú coneix una màquina que per brutam funcioni, que ho digui, per favor.
La Philips feien propaganda d'una que anava bé.
Sí, però no va bé, Marc. No vull coses que t'hagin venut, sinó gent que ho hagi provat.
Sí.
Jo tinc un capçal que va bastant bé.
I fotos.
Bueno, fotos no cal. Fotos no cal. Bueno, anem per més notícies. Actualitzacions... anem per
bueno, escolta, un momentet, que us acabo de dir les dues coses que m'he quedat a mig del càleg perquè he tingut que anar a portar el Teo en el col·le ràpid.
Has fet un
bot càleg. He fet un bomba de fum càleg i llavors un momentet que... On collons està? La mare que els va parir. On està tothom? Collons de Déu. Aquí, vale, ja ho tinc. Vale, llavors, a veure, doncs, augmentar la interconnexió... Vale? És important,
sí, és molt important. Sí.
Augmentar la interconnexió, o sigui, tant en França com amb l'Aragó, vale? Perquè si la futura xarxa d'hidrogen, el que sigui, hem d'estar interconnectat per tindre més redundància, però també tindre redundància a nivell local, és a dir, illes i històries. Després, s'ha d'allargar la vida a les centrals nuclears. No fer-ne de noves, no cal. Allargar-los la vida i mantenir-les, i donar-los manteniment, vale? I assegurar, i també parlen del gas natural perquè és el que tenim ara, o sigui... Ara és el que està funcionant i seria pitjor tindre que d'això. I llavors aquí coses
no,
interessants.
No, el que seria molt pitjor és cremar carbó. Això sí que seria vale. Molt pitjor.
I llavors la novena, que és difícil, vale, és mobilitzar inversions de 225.000 milions d'euros en participació pública i privada. I pensa una cosa, encara que la Unió Europea foti els calés, mobilitzar aquests diners i saber com gastar-los sense que passin les coses que passen habitualment amb les mascaretes a l'Ajuntament de Madrid, vale? I fer-ho ben fet
no és fàcil.
Compte que no és fàcil, vale? I la última, que és encara més important, és que perquè tot això es pugui fer fa falta que es formin a 160.000 professionals. Falten els tècnics, informàtics, els telecos, els electricistes, els paletes, els pelacables, el manteniment, el suport, els enginyers que ho dissenyin tot. O sigui, falta tota una indústria que s'ocupi d'això. Vale? O sigui, perquè el fet de dir tota l'energia ve, diguéssim, d'un canuto, que hi ha unes quantes centrals en allà, que hi ha molt poca feina, gent que s'hi dedica, no, haurem de dedicar-nos-hi més gent. I la gent que tingui instal·lacions a casa necessita gent que els hi foti el manteniment i que quan hi hagi un problema els hi puguin arreglar i que... Bueno, o sigui, és tota una indústria. És tota una indústria i a més ha de ser una indústria com més... no descentralitzada, com més distribuïda millor.
Tots aquests consells que dius, Marc, són lògics.
I no apostar per lo perfecte, apostar per lo que és una mica millor. I si sempre vas millorar una miqueta, acabes fent bestieses de ben fetes. Però sempre has de millorar una miqueta, només una miqueta.
Exacte, doncs correcte. Fer lo possible i no lo millor. Anem cap a Apple, va, que és una setmana amb moltes actualitzacions. Jo avui he estat actualitzant el rellotge, l'iPad,
el mòbil... Entenem que són les últimes actualitzacions.
No sé, jo només vull destacar una que crec que és molt necessària. Els que esteu fent servir macOS Monterrey, ¿vale? la nova versió que ha sortit és la 12.4. Hi ha una cosa que tu has apuntat ara, Macman, al guió, que és certa, que és que el control universal aquest surt de la fase beta, ¿vale?
Sí, que ja funcionava molt bé.
Sí, però no és el motiu pel qual us heu d'instal·lar aquesta 12.4, sinó perquè és una actualització que bàsicament conté gairebé un centenar de correccions de temes de seguretat, ¿vale? Pel que fa a macOS Monterrey. La resta, si la vols comentar tu, Magma?
Sí, de iOS 15.5, que també ha sortit pels HomePods. Una cosa que em sembla vergonyós que no estigués fins ara, que és que a l'app Podcast per fi pots dir-li que mantingui a nivell general els episodis que vulguis descarregats, cosa que havies d'anar un per un, que em sembla horrible que a més ho posin com una cosa... fa 10 anys que hauria d'haver sortit. Cosa important, les apps ja poden tenir els seus enllaços de pagament fora de l'App Store, només apps que siguin de llegir, és a dir, Netflix i tal.
Una cosa en relació a això. Compte que Apple, sense avisar, a partir d'ara, els canvis de preus associats a les subscripcions no requeriran aprovació explícita dels usuaris. Sí, això que requereixen avisos. Curiós, eh? Sí que requereixen, o sigui, se t'haurà d'avisar d'alguna forma per Apple o per la pròpia aplicació de subscripció. Hi ha uns límits, és a dir, no pots recarregar un marge brutal, o sigui, hi ha una sèrie de límits al mes, em sembla que són 5 euros a l'any 50, bueno, una sèrie de limitacions, però fins ara t'avisava, o sigui, no hi havia subscripció implícita, t'avisava i tu deies sí o no. I si era que no, pues no renovava la subscripció de Netflix, de Spotify, del que fos. Ara no, ara renovarà, t'avisarà, però renovarà de forma... O sigui, no demanarà consentiment.
Recordeu que si teniu algun problema amb els vostres fills o qui sigui, que us compren una app o us donen d'alta aquestes apps que semblen gratis però després et van cobrant en plan, jo què sé, segueix a tu esposo, que n'hi ha a l'App Store i que et cobren cada mes, podeu trucar al número de suport d'Apple i us tornaran els diners. Us ho dic per si us hi trobeu i és molt senzill que us els tornin.
Vale.
Una que li agradarà al Pau... Digues?
Més novetats d'iOS 15.5, perdó. Digues.
Sí, no. Deia que una que li agradarà al nostre amic, el Pau Puig, el de la Falca, i és que ara des de l'app del temps és molt fàcil alertar quan... s'ha equivocat o no està fent el temps que tu estàs veient per la finestra. Hi ha una manera molt fàcil d'alertar-ho i també molts problemes de seguretat. Avui, mentre estava llegint una mica Twitter el, just després de despertar-me, cosa que no hauria de fer, he vist que Apple va penjar una a la pàgina aquesta que té de premsa, de Newsroom, ha penjat unes novetats d'accessibilitat, cosa que m'ha semblat raro perquè vindran amb iOS 16, o a finals d'any, segons posa, i diverses coses...
A Apple li critiquem mogollon de coses, amb raó, però hi ha una que és veritat, que és que ha tingut, per tradició, moltíssima cura sobre els temes d'accessibilitat de sempre. Segueix, perdona.
Tu parles en qualsevol associació de cecs en el qual...
Utilitzen iOS.
I és iOS, però sense pensar-ho. Doncs, bueno, diverses coses... esperables potser, no? Però detecció d'objectes per visió de computador, per exemple, doncs arribes a un lloc i et diu si la porta està tancada o oberta. Una que tenim actualment, que un dia em sembla que ho vaig dir en el programa, que és que a l'iPhone li pots posar que detecti sons, no? Per exemple, un timbre, o que detecti una alarma, o que detecti un nen plorant, un gos... Sí. Doncs amb aquesta actualització gravar...
Ah, vale. Sí, continua, perdona.
No, està a la part d'accessibilitat.
És que això que dius és molt interessant, perquè, per exemple...
I funciona, Funciona, ho he provat i funciona bastant.
A mi a casa em passa una cosa, que quan estic a la terrassa, si no tinc la porta oberta, la tinc tancada, com queda una mica insonoritzat, sona el timbre de dins, però jo no el sento quan estic fora, vale?
Ja, vale.
Aleshores, si tingués doncs... l'iPad o l'iPhone a dintre i m'ho pogués transmetre, dir, capullo, que estan trucant a la porta i no ho sents, no?
Sí. Pues amb l'actual, possiblement no, amb el que hi ha ara, perquè són bastant estàndard, però i amb aquesta actualització podràs gravar el so que vols que detecti, el gravaràs 5 cops, no? I de fet surt la UI en la... i quan detecti aquest so, doncs t'avisarà.
Ah, molt bé, això m'agrada molt. Això
està guai. Però la que ens interessa més, he vist que hi ha una part que posa que han incorporat noves veus a VoiceOver i una d'elles és el català.
Hòstia, perfecte, perquè
per tant, el VoiceOver... està a la base feta per poder tenir Siri en català.
Sí, sí. El VoiceOver del Mac funciona des de fa molts anys. Molts anys. Molt funciona molt bé, perquè el que fa és... per la gent que té problemes de visió, vale? És una utilitat crucial perquè llegeix de manera intel·ligent pantalles, sí, sí. Pàgines, documents...
Jo he vist un col·lega fent servir el VoiceOver amb el
sí, jo
també. SEC, amb l'iPhone, que... i és brutal, és increïble.
Sí, perquè està fent servir un dispositiu que tu el coneixes molt bé i, en canvi, la forma com ell té d'interactuar amb el dispositiu
és brutal.
Absolutament diferent de com ho fem nosaltres, que no, sí. Bueno, que no tenim aquesta discapacitat
visual. Fins i tot l'Apple Watch també, amb gestos, també és molt curiós.
Què és això de l'Apple Watch
Mirroring? Que avui s'ho veurà incorporar a català?
A català, molt bé.
Què és això de l'Apple Watch Mirroring? Bueno, bàsicament podràs controlar l'Apple Watch des de l'iPhone.
Ah, molt bé.
És a dir... m'imagino que es podrà veure una mica més gran i podràs interactuar des de la pantalla del teu iPhone.
Ma, hi ha certes, això pot tenir sentit en certes
podríem
configuracions.
Podríem dir que faràs AirPlay del Watch.
Sí, o hi ha certes configuracions, certs ajustaments que pot tenir sentit acabar-los de perfilar des del propi iPhone, que té més superfície, per entendre'ns. ¿Vale? I sí. Subtítols, no?
I l'altre que he vist, bueno, subtítols automàtics en qualsevol multimèdia. Això també està bé i recalquen que tot és computat en local, que no surt del teu dispositiu.
Vale. No sé si traspassar aquí... No, ho farem després, farem truquis, si et sembla. Vale? El posem. Ja sé que fa 10 anys que està aquest truqui, però jo el vaig descobrir ahir. Vinga, doncs si us sembla anem a les propostes. Endavant.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Mm, Val, jo us porto quatre que he anat recollint, que m'heu enviat o que s'han comentat en el grup de Telegram, i et deixo la darrera, Magma, que l'has afegit a tu. D'acord?
Sí.
Vale. Doncs, si et sembla, començo a parlar dels oients. Joan Betbessé ens parla d'un llibre que es diu No More Pandemics. Són cinc articles que ha escrit amb Bill Gates i que li han servit com a referència per al seu nou llibre, que no es diu No More Pandemics, sinó que es diu How to Prevent the Next Pandemic. Vale? Està interessant. No veieu aquest Bill Gates com el Bill Gates de Microsoft, perquè no té a veure, no és això, vale? Ho dic per la gent que puguem anar una mica reticents a fer aquesta aproximació. Jo crec que val la pena donar-li l'oportunitat per escoltar un senyor que té molts diners i que els dedica, doncs esperem tots amb una certa intel·ligència, a fer coses necessàries. Vale. En Carlos Tarlux ens parla d'unes curiositats. Diu: el soroll de fons o brunzit que genera la xarxa elèctrica serveix per adaptar esdeveniments o inclús es pot fer servir com a element d'investigació forense. Quan tu estàs en un lloc, tu no ho sents, però al fons tenim els 50 Hz. Sí, la xarxa elèctrica fa brunzit, fa un soroll, fa...
Sí.
Moltes vegades la oïda humana no la sent, però el soroll hi és i es pot enregistrar i es pot recollir, ¿vale? I de fet, quan tu graves, ho reculls. Hi ha 50... Les xarxes, diguéssim, de corrent alterna dels pisos, de les cases, tenen 50 Hz, ¿vale? Però no totes sonen igual, perquè els diferents aparells que gestionen la corrent i tot modifiquen el soroll i diguéssim que té un patró identificatiu únic o propi. Aleshores pot fer servir per decidir, hòstia, ens ha gastat una persona, han fet una gravació, paga'm els 10.000 milions de dòlars perquè no sé què, i tu de fons aïlles el so del brunzit elèctric i pots acabar esbrinant on està, si no la vull acordar l'oreja, no? Pues on està la persona i su oreja, on s'ha gravat aquell d'això. Anàlisi forense. Vinga, una altra cosa. En Joan Betbessé ens parla d'una pel·lícula que es diu Metal Lords, que està a Netflix. És sobre adolescents i bandes de metal, ¿vale? Vale. Pues aquí lo dejo. Diu que està bé, Vull dir, i el Joan Betbessé no acostuma a fer mals consells, a donar mals consells. I acabo, abans de la teva, Magma, un documental que ens recomana Rafael Jesús sobre ossos polars a Disney+. Tant el documental com el making of són dignes de veure. Al meu gust, la narració del documental, només la narració, es nota el segell Disney. No dicen tacos, és no sé què, és una mica la princesa meravella, totes aquestes coses. Però, diu, les imatges i la fotografia dels llocs són brutals, a part de prendre consciència del que podem perdre, i està força bé. I la teva?
Molt bé, doncs, bueno, ja sabeu que sóc molt fan d'Apple, però si els hi podem treure una mica de calarons, doncs millor. La OCU d'aquí a Espanya ha iniciat una demanda col·lectiva, vale? L'ha iniciat pels usuaris que van tenir un iPhone 6, amb tot aquell tema de la baixada de rendiment, quan la bateria estava
negra i tal. Jo he tingut un iPhone 6 i li dono la raó als usuaris. Havia un pic de caiguda brutal amb la bateria de l'iPhone 6, total, que el feia inservible.
Doncs això, us deixo aquí l'enllaç per apuntar-vos a la demanda
col·lectiva.
Em sembla que són fins a 200 euros. O sigui que... de fet, hauríeu d'haver rebut un mail d'Apple ja. No d'Apple, perdó, de la OCU, encara que no sigueu...
Però com saben els usuaris...
Va demanar Apple als usuaris d'iPhone 6 d'Espanya.
I Apple els hi va donar, això és un tema complex.
Sí, perquè està...
O va ser un jutge que li va dir que li
donés... Sí, va ser... Forma part d'una llei. I els hi va proporcionar les dades de... De fet, la meva mare el va rebre. I això, doncs,
no,
us deixo aquí l'enllaç. No,
queda massa clar això, No estic clar que, per molt que ho digui jutge, això no m'acaba de convèncer,
Doncs, per lo que fa uns dies que vaig posar la proposta, però per lo que vaig llegir a l'OCU, a més posava l'article de la Constitució o de no sé què, que era necessari, bueno, amb el qual es van poder... No recordo. Us deixo aquí en l'enllaç i ho podeu buscar. Pues mira, deures pel següent programa per veure bé aquest tema com ha anat. Però us puc assegurar, la meva mare no té res de l'OCU, i ha rebut el mail, Ha rebut el mail.
Vale. Escolta'm, els oients sou magnífics i en Roger ens ha passat una proposta. Bueno, no ens ho ha passat com a proposta perquè enllaça...
Afaitament de pebrots.
Afaitament de pebrots. Diu, jo no ho he provat, eh? Ja ens ho diu que no ho ha provat. Per tant, compte amb això, no garantim que no us passi res. Diu, però diuen Roger, que el millor per afaitar-se els pebrots és tenir-los ben freds, mullats amb aigua freda, perquè com s'encongeixen, aleshores no hi ha quasi perill de pessigada. Però jo no, però en canvi es pleguen massa, jo no acabo de veure això, eh?
Sí, perquè això es pot plegar massa i no sé, però...
No, jo no ho veig
però
clar.
Però pot tenir sentit, eh? Pot tenir sentit. Pot tenir sentit perquè no hi ha tan... Bueno... Sí, pot.
Això dependrà una mica de la pebrotera de cadascú, però si es plega i es doblega, aleshores és fons de perill i d'alarma total, eh? Bueno, doncs anem cap als truquis mosseguis, acabem les propostes. Vinga. I anem cap als truquis. Bueno, doncs això és un truqui que jo l'he posat aquí en el guió i el Magma m'ha dit, però això fa 10 anys que ja existeix, però jo no m'havia fixat.
Això fa 10 anys que existeix, tio.
O més, eh? No sé, jo ho he vist.
Saps tota perquè no m'havia fixat jo? Perquè jo fa molt de temps que no tinc un iMac o un Mac Mini. Jo tenia un MacBook. I ara els MacBooks, aquesta opció no hi era. ¿Vale? Però no, bueno, en tot cas...
Només estan al sobretaula, sí.
O sobretaula, que ja pot ser l'iMac o pot ser el Mac Mini. En tot cas, jo l'he vist ara i us la comento, per si no us ho havíeu fixat, perquè la trobo molt interessant, sobretot en temes de Mac Mini. ¿Vale? El Mac Mini és un ordinador que molts que el tenim, com diguéssim, es queda pràcticament aturat i no fa consum o molt poc consum, aquestes opcions són configurables, però bàsicament apagar la pantalla, desenxufar la pantalla, pots fins i tot aparcar els discos, és a dir, l'ordinador es queda amb un consum mínim, ¿vale? I quan has de tornar-lo a fer servir no has de fer un restart, senzillament li dones un botonet de la tecla o del ratolí o del trackpad.
Sí, de fet tenen allò del Nap Power també, no? Que es poden actualitzar mentre estan en repòs i fer còpies
correcte.
De seguretat, crec, també.
Correcte. Per això jo tinc el Mac Mini, que el tinc ara fa un any, o no sé si arriba, i no li ha pagat mai. Excepte algun període que he anat de vacances i aleshores he dit, bueno, són molts dies fora, sí que la pago i tal, ¿vale? Sí. Però jo me'n vaig a dormir, m'aixeco i el Mac Mini no la pago. O sigui, està dies, setmanes, mesos, anys...
De fet, he llegit alguna vegada que pels components electrònics els hi va millor no apagar.
Bueno, depèn, però vamos, que jo no la pago. ¿Vale? Aleshores, he descobert que dintre de les preferències del sistema i l'opció d'economitzador, que és on es controlen totes aquestes coses, hi ha una que és molt útil i que no me n'havia adonat, sobretot per aquella gent que, bé, perquè són uns vagos, en el meu cas... Dròpols. O bé perquè per la tipologia d'usuari doncs aquell ordinador està permanentment encès, doncs aquesta opció és que si la marques l'ordinador torna a arrencar automàticament després d'un tall elèctric.
Sí. A més funciona bé, l'he provat i si no recordo mal aquesta funció venida dels Xserves, hola, Apple fabricava servidors fa un temps.
Eren Mac Minis
i
model
crec que
servidors.
Va ser... Sí, crec que va venir dels Xserve, no sé com es pronuncia.
Té tot el sentit.
Sí, funciona bé.
Molt bé,
senyors.
Val, doncs fins aquí aquest programa d'avui amb els tres que hem... i la participació dels oients. Gràcies, Roger. Diu el Roger, per acabar de matar el tema del...
Ah, que ho testejarà, perfecte.
Diu que ho testejarà. Vale, doncs vés en compte, tio, no et desitgem cap mal des d'aquí. Per favor, conserva la teva persona, pebrotera inclosa, vale? Sí. I en tot cas, si prova...
Però volem resultats, eh? Volem resultats i conclusions.
Sí, no volem que ningú provi res, però si algú ha provat alguna cosa i li ha anat bé, que ho comparteixi, perquè bé, són persones i ho necessitem, estem a l'higiene. Molt bé, senyors, gràcies a tothom i fins, sí, a més arriba l'estiu i ara és més necessari que mai, de fet és necessari sempre, però bueno, l'estiu més. Una abraçada a tothom i ens veiem en el següent programa.
Vinga,
adeu-siau. Ai, mare meva. No sé, estic per canviar-li el títol al programa, eh?
Magna. És que em ve la risa tonta aquesta. I no.
Ja, ja.